Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Salut iniciarà la vacunació amb Janssen. Demà anirà destinada al col·lectiu de persones d'entre 70 i 79 anys que seran citades des dels centres d'assistència primària. Montse Manent.
Avui ja han arribat a Catalunya les 24.000 dosis de les 146.000 dosis guardades fins ara al magatzem central de Guadalajara.
El govern podria obrir la mobilitat a tot Catalunya a partir de dilluns. Fons del món cultural ho han confirmat a la xarxa, que ja estaria decidit. La decisió, però, s'ha de concretar demà a la reunió del Procicat.
Els municipis de la Costa Brava, com Palamós, veuen amb molt bons ulls que la mobilitat torni a ser lliure a tot Catalunya. Lamenten, però, que la restauració segueixi sense poder treballar als vespres.
Ràdio Palamós, Carla Ribas.
Sense limitacions de mobilitat i tal com es va veure la darrera Setmana Santa, els caps de setmana poden ser un punt d'inflexió per a aquestes poblacions. El restaurador palamosí Jordi Rissec demana però que es deixi obrir bars i restaurants més enllà de les 5 de la tarda, un fet improbable la setmana vinent.
Per què no pots obrir de 8 a 11? I són coses que, com us acabi, em penso que fins i tot no tenen ningú d'hostaleria, ningú a dins, perquè si no els hi farien entendre.
El 2020 es van diagnosticar un 40% menys de casos de patologies comuns com la diabetis, la hipertensió, malalties cardiovasculars diverses o la malaltia renal crònica.
Així ho determina un estudi fet en 3 centres d'atenció primària de Barcelona, que també alerta que pel que fa als càncers se'n van diagnosticar entre un 20 i un 30% menys. En declaracions a la xarxa, Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat les conseqüències de tot plegat.
El que passa és que aquests pacients, per por o per circumstàncies o perquè els hem dit, escolti, esperis que ja l'atendrem, doncs es diagnosticaran una mica més tard. Diagnosticar-los més tard significa agafar la malaltia en un estadi evolutiu posterior i, per tant, significarà menys qualitat de vida i probablement menys supervivència amb tractaments més agressius.
Vist per veredicte el judici contra l'acusat de matar la Yalzina, la nena de 13 anys, assassinada a Vilanova i la Geltrú el juny de 2018.
I l'audiència revoca la llibertat amb mesures cautelars i envia a presó el tercer condemnat de la violació múltiple de Sabadell. Fins ara era l'únic de tots tres que es trobava en llibertat.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El tribunal, revisant els paràmetres que exigeix la llei, ha acordat modificar la situació del condemnat i enviar-lo a presó. Fins avui, el col·laborador dels fets es trobava en llibertat amb mesures cautelars i les havia complert totes. D'aquesta manera, els tres condemnats per la violació estan ara entre reixes, l'automaterial amb una condemna de 31 anys i els altres dos amb penes de 13 anys i mig.
Arrenquen a Barcelona els actes de Sant Jordi amb un pregó a càrrec de l'escriptora Irene Vallejo, que defensa el paper dels llibres durant la pandèmia.
Vallejo, autora de l'assaig L'infinit dins d'un jonc, reivindicarà el plaer de la lectura en el pregó d'aquesta tarda.
Llevábamos años oyendo unas predicciones bastante apocalípticas sobre el futuro de los libros y ha resultado una bonita paradoja que cuando ha llegado de verdad una catástrofe, los libros han ganado lectores y nos han hecho más compañía que nunca, ¿no? Hemos recurrido a ellos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest matí ens ha creuat un front que ha deixat alguns ruixats intensos a punts del litoral i de prelitoral i han deixat també algunes acumulacions destacables al sector nord, com ara 21 litres a Torroella de Montgrí i 36 litres a la Bisbal de l'Empordà. Aquesta tarda la precipitació afectarà principalment a l'interior i tindrà un caràcter dispers i aïllat, amb xàfecs localment moderats a punts de muntanya. Pel que fa demà, encara hi haurà inestabilitat i no farà net. El cel romandrà entre mig i molt ennuvolat, localment cobert, sobretot al Ter Sud, on s'espera precipitació continuada entre feble i moderada. A banda, la tarda creixeran nuvolades que deixaran alguns ruixats a punts de muntanya. Aquesta inestabilitat marxarà per fi divendres, diada de Sant Jordi, quan s'imposarà el cel serè en general i creixeran alguns núvols d'evolució al centre del dia. A més, la temperatura pujarà notablement en general i voltarà entre 18 i 23 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autovia 2 estan fent obres a l'altura de Torrefarrera i això provoca uns 7 quilòmetres de retenció en sentit Soses. També destacar que la B30 lateral de la P7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Cerdanyola del Vallès en sentit nord i 1 quilòmetre de Cua Barberà del Vallès en sentit sud, en tots dos casos per enllaçar amb la C58. A la Ronda Dalt, la B20, hi ha 5 quilòmetres de retenció entre els túnels de Vallvidrera i Valldaura en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, la B10, hi ha uns 3 quilòmetres de cua entre la zona franca i el port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut iniciarà la vacunació amb Janssen demà. Anirà destinada al col·lectiu de persones d'entre 70 i 79 anys que seran citades des dels centres d'assistència primària. Avui ja s'han començat a repartir les 140.000 dosis guardades fins ara al magatzem central de Guadalajara.
A Catalunya n'han arribat 24.000. L'estratègia de vacunació amb Janssen, després de l'aval ahir de l'Agència Europea del Medicament, ha centrat bona part del Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres.
Pendents per això a aquesta hora de la compareixença de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, perquè en dongui tots els detalls. Mentrestant, però, avui també hem sabut que el govern podria obrir la mobilitat a tot Catalunya a partir de dilluns i fons del món cultural. Així ho han confirmat a la xarxa. És una de les mesures que es podrien acabar de concretar demà a la reunió extraordinària del Procicat, però n'hi ha d'altres que també estarien sobre la taula, com donar més aire al sector de la restauració. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La decisió es farà pública a la roda de premsa dels consellers d'Interior i Salut demà a les 12, després que es reuneixi de manera extraordinària el comitè tècnic del Procicat per avalar els possibles canvis. Fons del sector cultural, però, han confirmat a la xarxa que la intenció del govern seria ampliar la mobilitat a tot Catalunya a partir de dilluns. En canvi, s'ajornaria encara uns dies més la decisió d'ampliar el toc de queda fins a les 11, l'hora màxima que permet l'estat d'alarma. El mateix secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, es mostrava partidari ahir d'anar recuperant llibertat si les dades acompanyen. Des del Departament de Salut ja fa dies que es reconeix que la xifra de pacients ingressats a la UCI es manté estable, el principal requisit per poder avançar en una desescalada. Un pla que contemplaria també la relaxació d'algunes restriccions que pateix el sector de la restauració. Tot i que no s'ha concretat en quins termes, reobrir els restaurants dels centres comercials seria una de les opcions.
De moment, però, i a l'espera de la confirmació definitiva demà de les noves mesures del Procicat, ja han començat a arribar les primeres reaccions. Els municipis de la Costa Brava, com Palamós, avasats a visitants de segona residència i turistes, veuen amb molt bons ulls que la mobilitat torni a ser lliure a tot Catalunya. Lamenten, però, que la restauració segueixi sense poder treballar els vespres. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Els municipis turístics de Costa i Palamós, entre ells, esperen amb expectació que s'aixequi el confinament comarcal. Sense limitacions de mobilitat i tal com es va veure la darrera Setmana Santa, els caps de setmana poden ser un punt d'inflexió per a aquestes poblacions. El restaurador palamosí Jordi Rissec demana però que es deixi obrir bars i restaurants més enllà de les 5 de la tarda, un fet improbable la setmana vinent.
Per què no pots obrir de 8 a 11? Vull dir, són coses que obres i cap, jo em penso que fins i tot no tenen ningú d'hostaleria, ningú a dins, perquè si no els hi farien entendre.
En aquest sentit, el municipalisme vol tenir veu a les decisions sobre els confinaments. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, recalca que des d'una visió territorial es poden prendre mesures més ajustades a la realitat.
Prudents a l'hora de fer passos endavant, però quan es fa un pas endavant amb una desescalada no ve de tornar enrere, no?
En tot cas, l'aixecament del confinament comarcal a partir de dilluns seria una molt bona notícia per al sector comercial de Palamós, un municipi a base de residència a la majoria de Barcelona.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 10.232 nous contagis de coronavirus i 148 morts en les darreres 24 hores. A Catalunya, els indicadors de la pandèmia mantenen la lenta tendència a la baixa.
En destaca un nou descens d'ingressats, 20 menys que en el balanç anterior, amb un total de 1.650 pacients. D'aquests, 497 són a les UCI, dos menys que fa 24 hores. La velocitat de contagi disminueix 9 centèsimes fins al 0,98 i el risc de rebrot cau 25 punts fins als 272. A les últimes hores s'han declarat 1.932 casos nous i es confirmen 21 morts. Pel que fa a les vacunes, més d'1.600.000 persones, un 24% de la població major de 16 anys, han rebut la primera dosi i 530.000, un 8,3%, ja tenen la pauta completa.
I atenció, crit d'alerta dels metges de família per les malalties infradiagnosticades. Un estudi fet en 3 centres d'atenció primària de Barcelona ha posat xifres a aquests diagnòstics que la Covid-19 ha arraconat.
Així, si es compara amb els anys anteriors a la pandèmia, el 2020 es van diagnosticar un 40% menys de casos de patologies comuns com la diabetis, la hipertensió, malalties cardiovasculars diverses o la malaltia renal crònica. Pel que fa als càncers, se'n van diagnosticar un 22% menys del de mama o un 27% del de pròstata. En una entrevista al programa Fet a Mida de la xarxa, Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i un dels autors d'aquest estudi, ha explicat les conseqüències de tot plegat.
El que passa és que aquests pacients, per por o per circumstàncies o perquè els han dit, escolti, esperis que ja l'atendrem, doncs es diagnosticaran una mica més tard. Diagnosticar-los més tard significa agafar la malaltia en un estadi evolutiu posterior i, per tant, significarà menys qualitat de vida i probablement menys supervivència amb tractaments més agressius.
I a Tàrrega, avui, prop de 200 persones han passat pel pavelló municipal d'esports per sotmetre's al primer cribratge massiu amb PCR d'automostra que es fa a Catalunya. Fins ara, aquestes proves s'havien dut a terme tan sols a les universitats. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Els participants s'han extret ells mateixos la mostra nasal amb l'escobilló que els han facilitat els professionals sanitaris. A la capital de l'Urgell, un total de 165 persones es van inscriure al formulari web que va activar l'Ajuntament de Tàrrega per inscriure's en aquest cribratge. Recordem que l'Ajuntament va remetre dilluns una nota informativa al teixit empresarial del municipi informant d'aquest cribratge. De la mateixa manera, es va enviar divendres passat un altre comunicat advertint dels nombrosos casos positius de Covid-19 detectats a Tàrrega, molts dels quals corresponen a treballadors de petites i mitjanes empreses. La pluja registrada aquest matí a la capital de l'Urgell ha fet que la primera etapa de la jornada de cribratge es saldés amb poca assistència de ciutadans. A mesura que han anat avançant les hores, l'assistència s'ha anat fent més nombrosa. Des del Departament de Salut recorden que un resultat negatiu de qualsevol test per a la detecció de la Covid-19 no eximeix de continuar respectant totes les mesures de protecció i prevenció envers la malaltia, especialment dur mascareta, rentar-se bé les mans, mantenir la distància de seguretat i ventilar sovint els espais tancats.
Encara a Lleida, Pimec i el sindicat JAR, que estan ultimant un cribratge massiu també amb test d'antígens dirigit al sector agrari. L'objectiu és conèixer quina és la situació del col·lectiu abans de l'inici de la campanya de la fruita. Ho ha ullit de Ràdio Míriam García.
La iniciativa s'emmarca en la campanya que està duent a terme la patrona de tot el país sota el lema Pimec Covid Free. En col·laboració amb el Departament de Salut, Pimec posa a disposició del món empresarial fins a 85.000 tests d'antígens per tallar possibles cadenes de transmissió en empreses. Amb la col·laboració de JAR, que es vol facilitar l'adhesió a la campanya d'empreses agràries coincidint amb l'inici de la collita ponent. Joan Carles Massot, president de JAR, destaca la importància que aquests cribratges es facin abans de l'inici d'aquesta collita.
Aquests tests se puguin fer abans de que el recollidor de fruita o el treballador s'incorpori al treball, no? Perquè això seria bàsic, perquè abans d'entrar a formar part de la plantilla pues que ahí pugui fer un contrast i sàpiga quina és la situació. I en cas de positiu, poder-lo enviar pues, a CAP perquè li fessin la prova definitiva.
Segons Massot, en circumstàncies normals, a finals d'aquest mes començaria el període d'aclarida, però després de les gelades de les darreres setmanes, això s'endarrerirà. En conseqüència, es preveu que la major necessitat de mà d'obra al camp es produeixi a partir del juny.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'anunci ahir de CaixaBank, que planteja un ERO per més de 8.300 treballadors, més de 700 tan sols a Catalunya, encara aixeca indignació entre els sindicats. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha acusat l'entitat bancària d'aprofitar la crisi econòmica de manera ruïna per aplicar aquest ERO. Ros ho ha dit des de Tarragona, on s'ha reunit amb els líders sindicals de la demarcació. Radio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Reunió entre UGT i l'alcalde de Tarragona, Pau Ricoma, aquest dimecres, aprofitant una assemblea de delegats, Joan Llor, secretari general general d'UGT a les comarques de Tarragona i Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya, han volgut parlar de la situació actual del treball a la demarcació i han proposat els plans d'ocupació que poden tirar endavant des del consistori. Camil Ros també ha criticat la decisió de CaixaBank de dur a terme un expedient de regulació que deixarà a fora més de 8.000 persones.
Entre les administracions haurem de fer plans de treball i plans d'ocupació per intentar col·locar la gent. Avui aquí l'Ajuntament de Tarragona hem parlat amb l'alcalde perquè pensem que ells en cap moment tenen la previsió de com intentar col·locar tota aquesta gent que tenim a l'atur, aviam què pensen fer. Estàvem parlant de fer uns plans d'ocupació directes amb diners propis de l'Ajuntament, més els que puguin vindre del SOC.
A més, ha demanat que l'Estat no quedi callat davant d'aquest ERO. D'altra banda, ha demanat ja la formació d'un govern a la Generalitat per desencallar diversos temes laborals.
Situació també complicada pels treballadors de Nissan. El comitè d'empresa de la companyia automobilística s'ha reunit amb el govern a les últimes hores per exigir més implicació de l'administració en la solució de la crisi de la factoria.
Els representants dels treballadors adverteixen que s'esgota el temps i demanen als governs català i espanyol que treballin plegats per trobar un futur per les fàbriques. N'ha parlat a la xarxa el president del comitè d'empresa de Nissan Zona Franca, Juan Carlos Vicente.
Que se tienen que poner a trabajar conjuntamente con el gobierno, con nosotros. Esto es una situación ya que se está pasando de tiempo. Tenemos un cronograma, tenemos hasta final de año y ese cronograma cada vez se va acotando más. Y necesitamos, a ellos mismos se lo dijimos, ¿no? Necesitamos ver que el gobierno de Cataluña pues está con nosotros.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Presó per al tercer condemnat de la violació múltiple de Sabadell. Fins ara era l'únic de tots tres que es trobava encara en llibertat amb mesures cautelars. Avui l'audiència ha revocat la seva llibertat. Ràdio Sabadell, Pau Durant.
El tribunal, revisant els paràmetres que exigeix la llei, ha acordat modificar la situació del condemnat i enviar-lo a presó. Fins avui, el col·laborador dels fets es trobava en llibertat amb mesures cautelars i les havia complert totes. D'aquesta manera, els tres condemnats per la violació estan ara entre reixes. L'automaterial, amb una condemna de 31 anys, i els altres dos, els col·laboradors, amb penes de 13 anys i mig. Cal recordar que el quart processat de la manada de Sabadell va quedar en llibertat per falta de proves.
Més en clau judicial, el jurat popular ha declarat culpables els dos acusats de matar un home al barri de Baró de Viver el desembre del 2018. El veredicte, que s'ha llegit aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona, els nou membres del jurat sostenen per unanimitat que van actuar amb intenció de posar fi a la vida de la víctima, o almenys amb altes probabilitats de fer-ho.
S'ha jutjat la parella pels delictes d'assassinat amb traïdoria i tinença d'armes, i tant la fiscalia com l'acusació demanaven 27 anys de presó. Els fets van passar la nit del 22 de desembre del 2018, quan la víctima va sortir de casa a passejar i els dos acusats es van dirigir cap a ell. La dona va donar una arma de foc al seu marit, que va disparar dos trets contra la víctima, un al cap i un al tòrax, i li va causar la mort.
I vist per veredicte, el judici contra l'acusat de matar Laia Alsina, la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el juny de 2018. La fiscalia i l'acusació particular mantenen que se'l condemni a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i agressió sexual. Marta Patricio.
Última sessió del judici centrada en els informes finals de les parts. Fiscalia i acusació particular insisteixen que l'assassinat de la Laia va tenir una finalitat sexual, encara que l'acusat ho negui. María José Río és la fiscal i Juan Carlos Zayas, l'advocat de l'acusació particular.
Con convicción podemos llegar a la conclusión de que el acusado Juan Francisco López Ortiz efectivamente agredió sexualmente a Laia y después la mató. Y trató luego de deshacerse del cadáver, si bien le faltó tiempo.
El que sostenemos el Ministerio Fiscal, y lo mismo, con alguna matización, que es que este asesinato se cometió por finalidad sexual y después se realizaron una serie de actos de suma crueldad.
La defensa de l'acusat ha argumentat que va actuar pensant-se que hi havia un lladre a casa i negant l'agressió sexual. Finalment, l'acusat, Joan Francesc López Ortiz, no ha volgut fer ús de l'últim torn de paraula. El judici finalment ha quedat vist per veredicte. Demà dijous s'entregarà l'objecte del veredicte i quan el jurat digui el que consideri, quedarà vist per sentència.
Més coses. El Departament d'Educació ja té els primers resultats d'un informe sobre els efectes del tancament de les escoles i el confinament entre els estudiants de quart d'ESO. I apunten a importants diferències en funció del tipus de centre. Ana Ruiz.
Un dels resultats més rellevants de l'informe i de l'impacte del confinament en quart d'ESO és que els alumnes dels centres de complexitat mitjana són els que millor s'han adaptat als canvis i al retorn al centre. Ho han fet per sobre dels alumnes dels centres de complexitat alta, però també en major percentatge que els matriculats en instituts coneguts per una complexitat acadèmica i social que s'anomena baixa. Malgrat tot, la majoria dels alumnes han mostrat dificultats per concentrar-se, llevar-se d'hora de nou o per adquirir novament els hàbits d'estudi. En el cas, però, dels alumnes en centres de complexitat alta, és on més es detecta angoixa per tornar a classe de manera presencial. En aquells centres de complexitat baixa, els alumnes mostren una preferència més alta per l'ensenyament virtual que els estudiants dels altres dos models de centre.
En clau cultural, avui han arrencat les celebracions de Sant Jordi a Barcelona. Ho faran amb un pregó a càrrec de l'escriptora Irene Vallejo, que defensa el paper dels llibres durant la pandèmia. Vallejo, autora de l'assaig L'infinit dins d'un jonc, reivindicarà el plaer de la lectura en el pregó que es llegirà demà a la tarda. David Navarro.
Irene Vallejo és Premi Nacional d'Assaig 2020 pel seu llibre L'infinit dins d'un jonc, on recorre 30 segles d'història dels llibres. Vallejo s'ha definit com un amant de la Diada de Sant Jordi, que defineix com el dia de l'orgull lector. L'escriptora ha dit que el seu pregó de la lectura defensarà el plaer de llegir i ha destacat la importància dels llibres durant la pandèmia.
Llevábamos años oyendo unas predicciones bastante apocalípticas sobre el futuro de los libros y ha resultado una bonita paradoja que cuando ha llegado de verdad una catástrofe, los libros han ganado lectores y nos han hecho más compañía que nunca, ¿no? Hemos recurrido a ellos.
El pregó, organitzat per les biblioteques de Barcelona, es farà dijous a les 6 de la tarda al Saló de 100 de l'Ajuntament, en format de conversa entre Irene Vallejo i el periodista Xavi Allen.
Doncs encara parlant de Sant Jordi, les entitats que treballen en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual demanen una diada més inclusiva. El gruix dels llibres actuals estan destinats a un públic amb totes les capacitats de comprensió. Des del DINCAT, però, i en col·laboració amb la cooperativa Cipo de Sabadell, reivindiquen la publicació de més llibres de lectura fàcil. Ràdio Sabadell, Carem Madrid.
La psicòloga de Cipo, Zaida Rodenas, lamenta que més d'un 30% de la població té problemes de comprensió lectora i assegura que no se'ls està donant resposta.
És un dret que el dret a la informació i a la comunicació i també al lleure i a la cultura en general és un dret que està recollit a la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat i, per tant, també s'està vulnerant, no?, d'alguna manera. O sigui que tothom té dret a culturalitzar-se, a tenir coneixement i llegir no només és el tema mecànic de la lectura, sinó aportar coneixement, cultura en general.
Des de la DINCAT, per la seva banda, consideren que la solució a aquesta situació requereix la implicació de les administracions públiques, així com de les editorials.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. L'Espart Girona inicia avui l'assalt al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines reben la visita del València Bàsquet. És el partit de nata de les semifinals de la competició domèstica, un duel que jugarà a Fontejau amb un miler d'aficionats a les graderies. Els dos conjunts es tornen a veure les cares un mes després de la final de la Copa de la Reina amb victòria catalana, amb victòria gironina. El partit començarà a un quart de nou del vespre. Des de Girona FM ens informa Andrea López.
L'Espart Girona rep avui a Fontejau el València Bàsquet per disputar el primer dels dos partits de semifinals de la Lliga Femenina Endesa, que es tancarà dissabte a la Fonteta, escenari on els dos equips es van trobar per última vegada el passat 7 de març, on les gironines van guanyar la seva primera Copa de la Reina i el conjunt taronja va disputar la seva primera final. Sònia Bàsic reconeixia al Girona en joc que les valencianes arriben amb moltes ganes, però que elles també tenen les seves motivacions.
Sí, són molt bona equipa i ellas no van a faltar motivación porque en final este club hacía su equipo para ganar la liga, pero nosotros también tenemos nuestra motivación y nuestras ideas como queremos acabar esta temporada.
El partit es disputarà avui a un quart de nou del vespre a Fontejau. Des del projecte Obrir Girona han avançat que en cas d'imposar-se al València i classificar-se per la final, aquesta podria disputar-se amb uns 3.000 aficionats a Fontejau dins la prova pilot el proper 2 de maig.
Gràcies, Andrea López. Des de Girona FM, també en bàsquet, destaquem que el Barça rep el Zenit de Xavi Pasqual, primer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga masculina, avui a les 9 de la nit, i divendres a la mateixa hora la cita al Palau Blaugrana. Recordem que aquesta eliminatòria per a classificar-se per a la Final Four, per a la final a 4, és el millor de 5 partits. L'Atlètic Barcelona està jugant, acaba de finalitzar el primer quart de partit, recordem, és a la cita internacional, tercera bombolla de la Champions masculina de waterpolo, doncs ha finalitzat el primer quart. De moment està perdent el conjunt català, el conjunt barceloní, davant el Telecom Budapest per 1-2. Ahir es van estrenar amb victòria, per tant tenen aquesta victòria del dia d'ahir contra el Brescia italià per 10-9 després d'una gran remuntada. I hores d'ara, després de la final, de finalitzar el primer quart, de moment l'Atlètic Barceloneta que perd per 1-2 davant el Telecom de Budapest. La cita es disputa a terres húngares. També destaquem en l'àmbit internacional que la jugadora de Mataró, Gàlia Bórac, s'ha classificat per al quadre final del preolímpic europeu de tennis de taula que juga a Guimarães, a Portugal, després de la victòria contra la belga Nathalie Marchetti per 4-16-0 i la derrota davant la ucraïnesa Solomia Brateiko per 2-16-4, la palista del Tramuntana de Figueres té garantida una de les dues primeres places de grup per seguir endavant en la competició. Cal destacar que al preolímpic hi ha 4 places, la jugadora catalana, però a més de classificar-se directament, si aconsegueix una d'aquestes places, té opcions de fer-ho per al rànquing mundial. En hoquei sobre patins s'ha suspès el partit que s'havia de jugar aquesta nit entre el Club Patí Vilanova i el Sant Feliu, partit de l'hoquei Plata Sud per Covid-19 a l'equip local, a l'equip de la capital del Garraf. En futbol sala, la penya Esplugues ja coneix la data i el lloc on haurà de jugar la final a 8 de la Copa de la Reina. La competició es disputarà a les Roses, a Madrid, del 30 d'abril al 2 de maig. I recordem que cada vegada hi ha menys opcions que es pugui fer la Superliga Europea de Futbol, perquè el Barça i el Madrid s'han quedat sols. La resta no volen jugar-la.
Gràcies, Joan. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Shattered, let it go away. 'Cause you and I remain the same.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Salut iniciarà la vacunació amb Janssen demà. Anirà destinada al col·lectiu de persones d'entre 70 i 79 anys que seran citades des dels centres d'assistència primària. Montse Manent.
Avui ja han arribat a Catalunya les 24.000 dosis de les 146.000 dosis guardades fins ara al magatzem central de Guadalajara.
El govern podria obrir la mobilitat a tot Catalunya a partir de dilluns. Fons del món cultural ho han confirmat a la xarxa. La decisió, però, s'ha de concretar demà a la reunió del Procicat.
Els municipis de la Costa Brava, com Palamós, veuen amb molt bons ulls que la mobilitat torni a ser lliure a tot Catalunya. Lamenten, però, que la restauració segueixi sense poder treballar els vespres.
Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Sense limitacions de mobilitat i tal com es va veure la darrera Setmana Santa, els caps de setmana poden ser un punt d'inflexió per a aquestes poblacions. El restaurador palamosí Jordi Rissec demana però que es deixi obrir bars i restaurants més enllà de les 5 de la tarda, un fet improbable la setmana vinent.
Per què no pots obrir de 8 a 11? Vull dir, són coses que per usicàvia em penso que fins i tot no tenen ningú d'hostaleria, ningú a dins, perquè si no els hi farien entendre.
A Tàrrega, avui, prop de 200 persones han passat pel pavelló municipal d'esports per sotmetre's al primer cribratge massiu amb PCR d'automostra que es fa a Catalunya.
Fins ara, aquestes proves s'havien dut a terme tan sols a les universitats.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Els participants s'han extret ells mateixos la mostra nasal amb l'escobilló que els han facilitat els professionals sanitaris. Recordem que l'Ajuntament va remetre dilluns una nota informativa al teixit empresarial del municipi informant d'aquest cribratge. De la mateixa manera es va enviar divendres passat un altre comunicat advertint dels nombrosos casos positius de Covid-19 detectats a Tàrrega, molts dels quals corresponen a treballadors de petites i mitjanes empreses.
Vist per veredicte el judici contra l'acusat de matar Laia Alsina, la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el juny de 2018.
L'audiència revoca la llibertat amb mesures cautelars i envia a presó el tercer condemnat de la violació múltiple de Sabadell. Fins ara era l'únic del tots tres que es trobava en llibertat.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El tribunal, revisant els paràmetres que exigeix la llei, ha acordat modificar la situació del condemnat i enviar-lo a presó. Fins avui, el col·laborador dels fets es trobava en llibertat amb mesures cautelars i les havia complert totes. D'aquesta manera, els tres condemnats per la violació estan ara entre reixes. L'automaterial, amb una condemna de 31 anys, i els altres dos amb penes de 13 anys i mig.
Arrenquen a Barcelona els actes de Sant Jordi amb un pregó a càrrec de l'escriptora Irene Vallejo, que defensa el paper dels llibres durant la pandèmia.
Vallejo, autora de l'assaig i l'infinit dins d'un jonc, reivindicarà el plaer de la lectura en el pregó de demà a la tarda.
Llevábamos años oyendo unas predicciones bastante apocalípticas sobre el futuro de los libros y ha resultado una bonita paradoja que cuando ha llegado de verdad una catástrofe, los libros han ganado lectores y nos han hecho más compañía que nunca, ¿no? Hemos recurrido a ellos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest matí ens ha creuat un front que ha deixat alguns ruixats intensos a punts del litoral i de prelitoral i han deixat també algunes acumulacions destacables al sector nord, com ara 21 litres a Torroella de Montgrí i 36 litres a la Bisbal de l'Empordà. Aquesta tarda la precipitació afectarà principalment a l'interior i tindrà un caràcter dispers i aïllat, amb xàfecs localment moderats a punts de muntanya. Pel que fa demà, encara hi haurà inestabilitat i no farà net. El cel romandrà entre mig i molt ennuvolat, localment tot al terç sud, on s'espera precipitació continuada entre feble i moderada. A banda, la tarda creixeran nuvolades que deixaran alguns ruixats a punts de muntanya. Aquesta inestabilitat marxarà per fi divendres, diada de Sant Jordi, quan s'imposarà el cel serè en general i creixeran alguns núvols d'evolució al centre del dia. A més, la temperatura pujarà notablement en general i voltarà entre 18 i 23 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha problemes de trànsit. A la 2 hi ha 7 quilòmetres de retenció a Torreferrera en sentit Soses per obres. A banda d'això, situació tranquil·la la resta de la xarxa viària catalana.
És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut iniciarà la vacunació amb Janssen demà. Anirà destinada al col·lectiu de persones d'entre 70 i 79 anys que seran citades des dels centres d'assistència primària. Avui ja s'han començat a repartir les 146.000 dosis guardades fins ara al magatzem central de Guadalajara.
A Catalunya n'han arribat 24.000. L'estratègia de vacunació amb Janssen, després de l'aval ahir de l'Agència Europea del Medicament, ha centrat bona part del Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres.
Doncs a l'espera ara mateix de la compareixença de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, per donar-ne tots els detalls. Mentrestant, però, avui també hem sabut que el govern podria obrir la mobilitat a tot Catalunya a partir de dilluns. Fons del món cultural així ho han confirmat a la xarxa. És una de les mesures que es podrien acabar de concretar demà a la reunió extraordinària del Procicat, però n'hi ha d'altres que també estarien sobre la taula, com donar més aire al sector de la restauració. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La decisió es farà pública a la roda de premsa dels consellers d'Interior i Salut demà a les 12, després que es reuneixi de manera extraordinària el comitè tècnic del Procicat per avalar els possibles canvis. Fons del sector cultural, però, han confirmat a la xarxa que la intenció del govern seria ampliar la mobilitat a tot Catalunya a partir de dilluns. En canvi, s'ajornaria encara uns dies més la decisió d'ampliar el toc de queda fins a les 11, l'hora màxima que permet l'estat d'alarma. El mateix secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, es mostrava partidari ahir d'anar recuperant llibertat si les dades acompanyen. Des del Departament de Salut ja fa dies que reconeix que la xifra de pacients ingressats a la UCI es manté estable, el principal requisit per poder avançar en una desescalada. Un pla que contemplaria també la relaxació d'algunes restriccions que pateix el sector de la restauració. Tot i que no s'ha concretat en quins termes, reobrir els restaurants dels centres comercials seria una de les opcions.
De moment, però, i a l'espera de la confirmació definitiva demà de les noves mesures del Procicat, ja han començat a arribar les primeres reaccions. Els sectors del sector de l'hostaleria de Lleida es mostra optimista davant la recuperació de la mobilitat arreu de Catalunya. Les zones rurals seran les més beneficiades. Uau, Alexandra Fos.
El secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, assenyala que més enllà del Pirineu, l'obertura de mobilitat és una bona notícia per a aquells establiments situats en nuclis aïllats de comarques rurals.
Hi ha un fet evident que cada vegada hi ha més gent vacunada, que estem al 25% de la població en aquest moment, ja superem el 25%. Cada 10 dies arribem a un 10% més, anem assolint aquest 10%, i a més el ritme de vacunació va augmentant. I això, a poc a poc, s'ha d'anar notant. És a dir, són garanties que anem agafant com a societat, doncs, i a poc a poc s'ha d'anar pensant en aquesta, doncs, a tornar a poc a poc a conquerir aquesta normalitat que tots estan desitjant, no?
Pel que fa als horaris d'obertura dels establiments per servir sopes, Solsona insisteix en la seguretat que comporta la terrassa, ara a més que arriba el bon temps.
I els municipis de la Costa Brava, com Palamós, avasats a visitants de la segona residència i turistes, veuen amb molt bons ulls que la mobilitat torni a ser lliure a tot Catalunya. Lamenten, però, que la restauració segueixi sense poder treballar els vespres. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Els municipis turístics de Costa i Palamós entre ells esperen amb expectació que s'aixequi el confinament comarcal. Sense limitacions de mobilitat i tal com es va veure la darrera Setmana Santa, els caps de setmana poden ser un punt d'inflexió per a aquestes poblacions. El restaurador palamosí Jordi Rissec demana però que es deixi obrir bars i restaurants més enllà de les 5 de la tarda, un fet improbable la setmana vinent.
Per què no pots obrir de 8 a 11? Vull dir, són coses que per si em penso que fins i tot no tenen ningú de l'hostaleria, ningú a dins, perquè si no els hi farien entendre.
En aquest sentit, el municipalisme vol tenir veu a les decisions sobre els confinaments. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, recalca que des d'una visió territorial es poden prendre mesures més ajustades a la realitat.
Prudents a l'hora de fer passos endavant, però quan es fa un pas endavant amb una desescalada no ve de tornar.
En tot cas, l'aixecament del confinament comarcal a partir de dilluns seria una molt bona notícia per al sector comercial de Palamós, un municipi avasat a rebre ciutadans de segona residència la majoria de Barcelona.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 10.232 nous contagis de coronavirus i 148 morts en les darreres 24 hores. A Catalunya, els indicadors de la pandèmia mantenen la lenta tendència a la baixa.
En destaca un nou descens d'ingressats, 20 menys que en el balanç anterior, amb un total de 1.650 pacients. D'aquests, 497 són a les UCI, dos menys que fa 24 hores. La velocitat de contagi disminueix 9 centèsimes fins al 0,98 i el risc de rebrot cau 25 punts, fins als 272. A les últimes hores s'han declarat 1.932 casos nous i es confirmen 21 morts. Pel que fa a les vacunes, més d'un 1.600.000 persones, un 24% de la població major de 16 anys, han rebut la primera dosi i 530.000, un 8,3%, ja tenen la pauta completa.
Malgrat l'estancament de dades des de Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova tem que el relaxament de mesures pugui afectar greument la situació al centre. Els professionals apunten que les UCI es troben completes i que hi ha una mitjana de 10 ingressos al dia. UAU Lleida Ràdio, Paula Pérez.
Així ho ha dit el doctor i responsable de Covid de l'Arnau de Vilanova, José Luis Morales, que ha afirmat que el desconfinament podia posar en risc l'Hospital Lleidatà.
Ara mateix, si això es fa, nosaltres considerem que l'hospital se troba en un risc. En un risc perquè, per poc que sigui el rebrot, la capacitat d'absorció d'això és molt baixa. Amb la qual cosa, aquí, si al final se fes, el que hem de fer una crida a la població de dir, bueno, esteu desconfinats, però molt compte, perquè vull dir, el marge que tenim és tan fràgil que el podem fer trontolla de seguida.
Segons Morales, les UCIs estan pràcticament tocant el sostre.
La UCI està tensionada des de fa una setmana i el marge és escaix. És a dir, el que surt de la UCI ho tornem a plena. El marge que tenim ja l'hem sobrepassat.
Això sí, apunta Morales que l'efecte de la vacunació es deixa notar positivament i, tot i la situació tensa pel que fa a les xifres, no s'ha detectat un efecte rebrot després de Setmana Santa.
Crit d'alerta també dels metges de família per les malalties infradiagnosticades. Un estudi fet en 3 centres d'atenció primària de Barcelona ha posat xifres a aquests diagnòstics que la Covid-19 ha arraconat.
Així, si es compara amb els anys anteriors a la pandèmia, el 2020 es van diagnosticar un 40% menys de casos de patologies comuns com la diabetis, la hipertensió, malalties cardiovasculars diverses o la malaltia renal crònica. Pel que fa als càncers, se'n van diagnosticar un 22% menys del de mama i un 27% del de pròstata. En una entrevista al programa Fet a Mida de la xarxa, Antoni Sisó, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i un dels autors d'aquest estudi, ha explicat les conseqüències de tot plegat.
El que passa és que aquests pacients, per por o per circumstàncies o perquè els hem dit, escolti, esperis que ja l'atendrem, doncs es diagnosticaran una mica més tard. Diagnosticar-los més tard significa agafar la malaltia en un estadi evolutiu posterior i, per tant, significarà menys qualitat de vida i probablement menys supervivència amb tractaments més agressius.
I a Tàrrega, avui, prop de 200 persones han passat pel pavelló municipal d'esports per sotmetre's al primer cribratge massiu amb PCR d'automostra que es fa a Catalunya. Fins ara, aquestes proves s'havien dut a terme tan sols a les universitats i centres educatius. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Els participants han extret ells mateixos la mostra nasal amb l'escobilló que els han facilitat els professionals sanitaris. A la capital de l'Urgell, un total de 165 persones es van inscriure al formulari web que va activar l'Ajuntament de Tàrrega per inscriure's en aquest cribratge. Recordem que l'Ajuntament va remetre dilluns una nota informativa al teixit empresarial del municipi informant d'aquest cribratge. De la mateixa manera, es va enviar divendres passat un altre comunicat advertint dels nombrosos casos positius de Covid-19 detectats a Tàrrega, molts dels quals corresponen a treballadors de petites i mitjanes empreses. La pluja registrada aquest matí a la capital de l'Urgell ha fet que la primera etapa de la jornada de cribratge es saldés amb poca assistència de ciutadans. A mesura que han anat avançant les hores, l'assistència s'ha anat fent més nombrosa. Des del Departament de Salut recorden que un resultat negatiu de qualsevol test per a detecció de la Covid-19 no eximeix de continuar respectant totes les mesures de protecció i prevenció envers la malaltia, especialment dur mascareta, rentar-se bé les mans, mantenir la distància de seguretat i ventilar sovint els espais tancats.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'anunci ahir de CaixaBank, que planteja un ERO per més de 8.300 treballadors, més de 700 tan sols a Catalunya, encara aixeca indignació entre els sindicats. El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha acusat l'entitat bancària d'aprofitar la crisi econòmica de manera ruí per aplicar aquest ERO. Ros ho ha dit des de Tarragona, on s'ha reunit amb els líders sindicals de la demarcació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Reunió entre UGT i l'alcalde de Tarragona, Pau Ricoma, aquest dimecres, aprofitant una assemblea de delegats, Joan Llor, secretari UGT a les comarques de Tarragona, i Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya, han volgut parlar de la situació actual del treball a la demarcació i han proposat els plans d'ocupació que poden tirar endavant des del consistori. Camil Ros també ha criticat la decisió de CaixaBank de dur a terme un expedient de regulació que deixarà a fora més de 8.000 persones.
Entre les administracions haurem de fer plans de treball i plans d'ocupació per intentar col·laborar col·locar la gent. Avui aquí l'Ajuntament de Tarragona hem parlat amb l'alcalde perquè pensem que ells en cap moment tenen la previsió de com intentar col·locar tota aquesta gent que tenim a l'atur, aviam què pensen fer. Estàvem parlant de fer uns plans d'ocupació directes amb diners propis de l'Ajuntament, més els que puguin vindre del SOC.
A més, ha demanat que l'Estat no quedi callat davant d'aquest ERO. D'altra banda, ha demanat ja la formació d'un govern a la Generalitat per desencallar diversos temes laborals.
Situació també complicada pels treballadors de Nissan. El comitè d'empresa de la companyia automobilística s'ha reunit amb el govern a les últimes hores per exigir més implicació de l'administració en la solució de la crisi de la factoria.
Els representants dels treballadors adverteixen que s'esgota el temps i demanen als governs català i espanyol que treballin plegats per trobar un futur per les fàbriques. N'ha parlat a la xarxa el president del comitè d'empresa de Nissan Zona Franca, Juan Carlos Vicente.
Que se tienen que poner a trabajar conjuntamente con el gobierno, con nosotros. Esto es una situación ya que se está pasando de tiempo. Tenemos un cronograma, tenemos hasta final de año y ese cronograma cada vez se va acotando más. Y necesitamos, a ellos mismos se lo dijimos, ¿no? Necesitamos ver que el gobierno de Cataluña pues está con nosotros.
Els treballadors afegeixen que necessiten veure avenços i demanen a l'empresa que no posi traves a la reindustrialització.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Presó per al tercer condemnat de la violació múltiple de Sabadell. Fins ara era l'únic de tots tres que es trobava en llibertat amb mesures cautelars. Avui l'audiència ha revocat la seva llibertat. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El tribunal, revisant els paràmetres que exigeix la llei, ha acordat modificar la situació del condemnat i enviar-lo a presó. Fins avui, el col·laborador dels fets es trobava en llibertat amb mesures cautelars i les havia complert totes. D'aquesta manera, els tres condemnats per la violació estan ara entre reixes. L'automaterial, amb una condemna de 31 anys, i els altres dos, els col·laboradors, amb penes de 13 anys i mig. Cal recordar que el quart processat de la manada de Sabadell va quedar en llibertat per falta de proves.
Més en clau judicial, el jurat popular ha declarat culpables els dos acusats de matar un home al barri de Baró de Viver el desembre de 2018. El veredicte que s'ha llegit aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona. Els nou membres del jurat sostenen per unanimitat que van actuar amb intenció de posar fi a la vida de la víctima o almenys amb altes probabilitats de fer-ho.
S'ha jutjat la parella pels delictes d'assassinat amb traïdoria i tinença d'armes i tant la fiscalia com l'acusació demanaven 27 anys de presó. Els fets van passar la nit del 22 de desembre del 2018 quan la víctima va sortir de casa a passejar i els dos acusats es van dirigir cap a ell. La dona va donar una arma de foc al seu marit que va disparar dos trets contra la víctima, un al cap i un al tòrax, i li va causar la mort.
I vist per veredicte el judici contra l'acusat de matar Laia Alsina, la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el juny de 2018. La fiscalia i l'acusació particular mantenen que se'l condemni a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i agressió sexual. Marta Patricio.
Última sessió del judici centrada en els informes finals de les parts. Fiscalia i acusació particular insisteixen que l'assassinat de la Laia va tenir una finalitat sexual, encara que l'acusat ho negui. María José Río és la fiscal i Juan Carlos Zayas, l'advocat de l'acusació particular.
Con convicción podemos llegar a la conclusión de que el acusado Juan Francisco López Ortiz efectivamente agredió sexualmente a Laia y después la mató. Y trató luego de deshacerse del cadáver, si bien le faltó tiempo.
El que sostenemos el Ministerio Fiscal, y lo mismo, con alguna matización, que es que este asesinato se cometió por finalidad sexual y después se realizaron una serie de actos de suma crueldad.
La defensa de l'acusat ha argumentat que va actuar pensant-se que hi havia un lladre a casa i negant l'agressió sexual. Finalment, l'acusat, Joan Francesc López Ortiz, no ha volgut fer ús de l'últim torn de paraula. El judici finalment ha quedat vist per veredicte. Demà dijous s'entregarà l'objecte del veredicte i quan el jurat digui el que consideri, quedarà vist per sentència.
Més coses. El Departament d'Educació ja té els primers resultats d'un informe sobre els efectes del tancament de les escoles i el confinament entre els estudiants de quart d'ESO i apunten a importants diferències en funció del tipus de centre. Anna Ruiz.
Un dels resultats més rellevants de l'informe Anàlisi de l'impacte del confinament en quart d'ESO és que els alumnes dels centres de complexitat mitjana no s'han adaptat als canvis i al retorn al centre. Ho han fet per sobre dels alumnes dels centres de complexitat alta, però també en major percentatge que els matriculats en instituts coneguts per una complexitat acadèmica i social que s'anomena baixa. Malgrat tot, la majoria dels alumnes han mostrat dificultats per concentrar-se, llevar-se d'hora de nou o per adquirir novament els hàbits d'estudi. En el cas, però, dels alumnes en centres de complexitat alta, és on més es detecta angoixa per tornar a classe de manera presencial. En aquells centres de complexitat baixa, els alumnes mostren una preferència més alta per l'ensenyament virtual que els estudiants dels altres dos models de centre.
I Barcelona tindrà el 2023 un espai en cada barri per dur el gos deslligat unes hores al dia. L'Ajuntament es compromet a implementar en aquest mandat les anomenades zones d'ús compartit que ja preveien l'ordenança d'animals del 2014.
La tinenta d'alcalde, Laia Bonet, responsable de les polítiques de benestar animal a l'Ajuntament de Barcelona, està compromesa a implantar en aquest mandat les anomenades zones d'ús compartit on es podrà portar el gos deslligat en unes franges horàries establertes. N'hi haurà 73 a tota la ciutat, una a cada barri, i seran majoritàriament places.
Per tant, és una aposta clara amb el missatge de que podem conviure tots en l'espai públic si és des d'una tinença responsable. El compromís és aquest i, per tant, acabarem el mandat, evidentment, ha de ser així amb les UCS implementades perquè creix el millor missatge per compartir l'espai públic amb tots els veïns.
L'esclat de la pandèmia va endarrerir el desplegament de les zones d'ús compartit perquè algunes de les que apareixien a la llista es fan servir ara com a patis escolars. La tinenta d'alcalde, però, ha assegurat que la llista ja està actualitzada i que el compromís és acabar el mandat amb les zones implementades.
En clau cultural, avui ha arrencat les celebracions de Sant Jordi a Barcelona. Ho faran amb el pregó a càrrec de l'escriptora Irene Vallejo, que defensa el paper dels llibres durant la pandèmia. Vallejo, autora de l'assaig L'infinit dins d'un jonc, reivindicarà el plaer de la lectura en el pregó, que es llegirà demà a la tarda. David Navarro.
Irene Vallejo és Premi Nacional d'Assaig 2020 pel seu llibre L'infinit dins d'un jonc, on recorre 30 segles d'història dels llibres. Vallejo s'ha definit com un amant de la Diada de Sant Jordi, que defineix com el Dia de l'Orgull Lector. L'escriptora ha dit que el seu pregó de la lectura defensarà el plaer de llegir i ha destacat la importància dels llibres durant la pandèmia.
Llevábamos años oyendo unas predicciones bastante apocalípticas sobre el futuro de los libros y ha resultado una bonita paradoja que cuando ha llegado de verdad una catástrofe, los libros han ganado lectores y nos han hecho más compañía que nunca, ¿no? Hemos recurrido a ellos.
El pregó, organitzat per les biblioteques de Barcelona, es farà dijous a les 6 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament, en format de conversa entre Irene Vallejo i el periodista Xavi Allent.
I atenció, perquè durant el 2020 es van fer gairebé un 90% menys de concerts a Espanya respecte a l'any anterior, fet que va suposar una baixada de facturació superior al 60%. A Catalunya va ser el territori més rendible, malgrat tot més de 22 milions d'euros. Pau Soler.
L'impacte de la pandèmia ha sigut demolidor pel sector de la música en viu. Tal com explica el president de l'Associació de Promotors Musicals, Albert Salmerón, l'any 2020 es van facturar 28 milions d'euros en concepte de venda d'entrades, 52 milions d'euros menys que el 2019, on aquesta xifra era de 80 milions.
A Catalunya la facturació el 2020 va ser d'uns 28 milions d'euros respecte als gairebé 80 milions d'euros que van haver a l'any 2019.
Amb les xifres del 2020 retrocedim pràcticament dues dècades, a principis dels 2000, on la indústria de la música en directe no tenia res a veure amb l'actual. Finalment, des de l'Associació de Promotors Musicals apunten que les perspectives d'aquest 2021 no són molt positives. Igualment, expliquen que estan treballant per poder tornar a la normalitat com abans millor i esperen que aquest estiu sigui millor que l'anterior.
Gràcies, Joan. Hora de repassar els esports. Joan Barberà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. L'Espart Girona inicia l'assalt al títol de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines reben la visita del València Bàsquet, partit d'anada de les semifinals. Un duel que jugarà a Fontejau amb un miler d'aficionats a les graderies. Els dos conjunts es tornen a veure les cares un mes després de la final de Copa amb victòria catalana. Un partit que comença en uns minuts, a un quart de nou del vespre, des de Girona FM. Ens informa Andrea López.
L'Espart Girona renta ja o el València Bàsquet per disputar el primer dels dos partits de semifinals de la Lliga Femenina Endesa, que es tancarà dissabte a la Fonteta, escenari on els dos equips es van trobar per última vegada el passat 7 de març, on les gironines van guanyar la seva primera Copa de la Reina i el conjunt taronja va disputar la seva primera final. Sònia Bàsic reconeixia al Girona en joc que les valencianes arriben amb moltes ganes, però que elles també tenen les seves motivacions.
Sí, son muy buena equipa y ellas no van a faltar motivación porque en final este club hacía su equipo para ganar la liga, pero nosotros también tenemos nuestra motivación y nuestras ideas como queremos acabar esta temporada.
El partit es disputarà avui a un quart de nou del vespre a Fontejau. Des del projecte Obrir Girona han avançat que en cas d'imposar-se al València i classificar-se per la final, aquesta podria disputar-se amb uns 3.000 aficionats a Fontejau dins la prova pilot el proper 2 de maig.
I n'estarem molt pendents. També en el món de la cistella, el Barça rep el Zenit de Xavi Pascual, primer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga masculina de bàsquet, avui a les 9 de la nit, i divendres a la mateixa hora. La cita és al Palau Blaugrana. Recordem, l'eliminatòria és el millor de 5 partits. L'Atlètic Barceloneta, parlem de waterpolo, juga hores d'ara el segon partit de la tercera bombolla de la Champions masculina, que es disputa a Hongria. Els de Xus Martín s'enfronten als locals del Telecom de Budapest. En joc, final del tercer quart, 4-7, 4-7, està perdent el conjunt català davant l'equip hongarès. En tenis de taula, la jugadora de Mataró, Gàlia Borac, del Tramuntana de Figueres, s'ha classificat per al quart de final del preolímpic europeu que juga a Guimarães. Recordem, en aquest preolímpic hi ha 4 places, però la catalana, a més, té opcions de classificar-se per rànquing. S'ha suspès el partit que s'havia de jugar aquesta nit, d'hoquei sobre patins, entre el Club Patí Vilanova i el Sant Feliu, partit de l'hoquei Plata Sud, per casos de Covid-19 a l'equip local, a l'equip de la capital del Garraf. I en futbol sala, la Penya Esplugues ja coneix la data i el lloc on haurà de jugar la final a 8 de la Copa de la Reina. Les Roces, Madrid, del 30 d'abril al 2 de maig.
Ara sí, gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Si us agraden els ocells i voleu saber més d'ells, quedeu-vos a escoltar l'Embaladits d'avui, ah? I poseu-vos unes ales, ah? I sobretot, no us despisteu. Trobem amb l'Alexandra Jiménez a la biblioteca de la seva escola. Escola, doctor Samaranch i Fina. Ell ens convida a descobrir un poema d'alta volada.
Hola, Alexandra.
Hola.
És un poema ple d'ales. Com és que l'has escollit?
Perquè m'agraden molt els ocells.
Molt bé. Ens pots dir com es diu aquest poema?
Els ocells.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Francesc Bofill.
Comencem?
Sí.
Avui, l'Alexandra Jiménez ens porta un poema on descobrirem molts ocells i els seus noms. Ocells, del poeta Francesc Bofill.
Els nois de la meva escola em tracten de despistat.
Perquè em descuido les coses i tinc molts ocells al cap.
És veritat, se m'han ficat caraneres, gamarussos, picassoques
i merlots.
Lloros, garces, gais, gavines, oranetes, falciots. Els nois de la meva escola em tracten de despistar.
Perquè em descuido les coses i tinc molts ocells al cap.
És veritat, se m'han ficat mallarengues
i canaris, terreroles i pigots.
Cuaretes, cors, xiveques, primaveres i aligots.
Moltíssimes gràcies, Alexandra. Ens ha encantat aquesta poesia i amb les ales ficades i un xic despistats ens acomiadem amb el desig de tornar-nos a trobar.
Fins al proper Embaladit. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.